Dos minuts per sobre de dos quarts d'onze del matí. Avui viatgem 300 anys al passat, als temps de la Guerra de Successió, a un dels fets que van determinar la història del país, als temps de Felip V i, sobretot, als temps del general Josep Moragues, que va lluitar a favor dels Àustries, que té tot a favor per ser una icona catalana, però que no ha estat tan reconegut, tan recordat com hauria potser d'haver-ho estat. I és que avui parlem de la biografia de Moragues. Ens l'acosta l'Àlex Barnils, el llibre General Moragues, el diable de les guilleries. Àlex Barnils, molt bon dia.
Molt bon dia.
I un plaer tenir-te aquí a l'estudi Ramon Barnils, precisament avui.
Ja sabem que s'han covat els Barnils, doncs bueno, fem un grup sòlid, sí.
Sí, senyor. Què ha passat durant aquests 300 anys? Perquè la figura de Moragues ha quedat una mica, diguem, apartada.
Jo penso que, clar, la pròpia història de Catalunya dels últims 300 anys explica el perquè, no? Després de la pèrdua de l'11 de setembre, no? De la decadència absoluta, cultural, política, econòmica del país, no? Doncs es produeix també un oblit absolut dels herois, no?
Sí, senyor. Clar, de fet, m'imagino que això també ha complicat bastant la tasca de recopilació d'informació. Perquè, clar, si durant aquest temps ha fet aquesta tasca de fer oblidar una figura com la de Moragues, trobar informació no seria tan fàcil com trobar informació, no sé, de Felip V, mira.
Doncs mira, i és curiós que ho diguis, perquè Felip V, que, del qual es parla bastant a la biografia, perquè acaba sent una mica el seu antagonista, no? El seu rival més proper, tampoc hi ha una documentació molt extensa.
Ostres, com és?
És curiós. De fet, l'única biografia que he trobat així sòlida, diguem, passable, perquè tampoc és que sigui meravellosa, és d'un britànic, no, per variar, que són molt bons amb les biografies, del Henry Kamen, em sembla que es diu, i és l'única que he trobat. Així, no hi ha molt material de Felip V, curiosament.
Ostres, tu, llavors es complica per les dues bandes, llavors.
Es complica per les dues bandes, però com que és veritat que sí que hi ha més documentació de la vida, les corts i dels reis i de tot això, ha sigut més fàcil i també ha sigut més agradable a l'hora d'escriure la part de que parlo dels reis i de les corts diferents d'Europa, perquè, clar, tens més material que no pas el Moragues. El Moragues ha sigut més difícil.
Igualment, la vida i la història d'aquest personatge, del general Moragues, trobo que és, malgrat deixant a banda colors, sentiments, jo trobo que és una història molt interessant, molt atractiva, fins i tot, per explicar avui dia. I, de fet, el Jordi Van Campen, que avui ens havia d'acompanyar, però finalment, per imprevistos, no pot ser aquí a l'estudi amb nosaltres, el defineix en una ressenya que fa del llibre com el Braveheart català. Clar, això, ostres, trobo que ara quedarà molt frívol també això, però a nivell de màrqueting trobo que és molt potent.
Sí, sí que ho és, i així hem intentat vendre-ho des de fa anys, perquè tot això va començar amb un guió cinematogràfic, que no s'ha realitzat mai com a pel·lícula, però que ja tenia aquesta intenció fa exactament 10 anys, que vam començar perquè el guió estava fet entre dos, no? I al no poder-se realitzar, doncs vaig continuar pel meu compte fins a arribar a la biografia actual, no? És un heroi envejable, és un heroi que molts països voldrien tenir, això és així, però és que s'ha de donar a conèixer més, no?
No acostumen a haver-hi d'herois de guerra, i menys potser amb l'imaginari català. Això no és habitual.
No és molt habitual, tot i que si ens posem a escarbar una mica la història catalana en trobaríem, no? Potser és que no se'ls ha dedicat prou biografies, no?
Exacte, això, mira, precisament per això també volia preguntar. És una llàstima que no sigui el Jordi, perquè hi havia coses que volia parlar amb ell, però, vaja, en tot cas també ho podem comentar amb tu. I és que potser falten biografies, això és una cosa que no tenim aquesta tradició, com deies, dels britànics, que sí que la tenen. En canvi, a Catalunya no tenim aquesta tradició de dir, anem a explicar qui era la gent que ha fet possible com som ara.
Sí, hi ha una falta total d'aquest gènere, de manera que quan t'enfrontes a aquest gènere, com he fet jo ara amb aquest llibre per primera vegada, clar, evidentment et falten referents de la pròpia, en el teu propi idioma, no? En canvi, sí que a Anglaterra i en el seu moment, sobretot el període d'entreguerres, entre les dues guerres mundials, és potser el boom, és quan realment hi ha una explosió de biografies a Europa, i és quan es fan les millors, i és quan surten noms com el Stefan Zweig, Emil Ludwig i tots aquests biògrafs de Viena, d'Alemanya, d'Anglaterra, que fan biografies extraordinàries, no?
Home, també depèn moltíssim al final de qui fa la història, de qui escriu la història al final, i és evident que en aquests 300 anys, diguem que el bàndol del general Moragues no va ser qui va escriure la història.
No, clar, no ha estat aquest precisament, sinó Home, i tant, exacte. Si el Moragues fos castellà, hagués sigut castellà, tindria ja bastant més material biogràfic. Però et sorprèn també, perquè el Felip V, que pels castellans podria ser el gran, un dels grans reis, no? En el sentit que va acabar realment consolidant, no?, el que ells desitjaven des de feia segles, que era la unió absoluta de la península, menys Portugal, de la corona, encara que fos de males formes. I et sorprens perquè és el que et deia al principi, no hi ha molt material, no hi ha molta biografia de Felip V. I és tentador fer-ne, perquè és un rei que té una història fascinant, per bé o per mal, és un personatge fascinant.
Per les dues coses, llums i ombres. De fet, també parlem de llums del general Moragues i parlem d'ombres també del general Moragues en aquest llibre. És potser el més interessant buscar aquesta imparcialitat i intentar transmetre-la d'una manera a més atractiva. Això no és fàcil.
No és gens fàcil, No és gens fàcil. Sobretot quan comparteixes la personalitat amb la personatge que estàs fent la biografia.
Exacte, i a més que fins i tot pots compartir simpaties amb ell, això són coses que poden passar. Intentar buscar aquest punt equilibrat, això és una tasca que, vaja, ha de ser complicada, i a més l'estil en què expliques aquesta biografia, tu que ets guionista, clar, va una mica més enllà, està basat en un guió cinematogràfic, això al final queda tacat en el bon sentit de la paraula.
Sí, és la paradoxa que a vegades comento a la gent quan algú que ha llegit el llibre o que se l'està mirant em diu: això podria ser un guió cinematogràfic. I dic, és paradoxal perquè tot va començar amb un guió cinematogràfic.
Caram.
De totes maneres, el llibre aquest no és que estigui basat en aquell guió. És un llibre.
Va ser un punt de partida, en tot cas, allò, i a partir d'aquí ja sí. La cosa va l'aire-se cap a altre lloc.
Exacte.
A Moragues li deien que era el diable de les illes. De fet, és el títol d'aquest llibre. Tan temible era pel bàndol borbònic?
I tant que ho era, sí. Si no s'explica el final escabrós. I no només la tortura i execució, sinó, evidentment, aquests 12 anys del seu cap penjat amb una gàbia. Si no, no s'explicaria.
És al·lucinant. A mi la condemna en si em sembla al·lucinant. I aquest és triple execució, que de per si és absurd. Dius, ostres, mata-lo un cop, si ja està, amb això ho fas.
Una triple execució, és veritat.
És increïble, i de fet va tenir un final que, amb aquesta exposició del cap, durant 12 anys, malgrat que la seva vídua demanava, sisplau, que el traguessin, i no hi havia manera, tu.
No hi havia manera, fins que es va signar la pau definitiva entre Àustries i Borbons a nivell europeu, no va haver-hi cap mena de possibilitat de baixar el cap. I tot i així, després les gestions amb Madrid i amb el propi Felip V, que encara estava viu, després d'aquests 12 anys, no? Va costar. Però al final ho va aconseguir. Jo crec que la Magdalena Giral, la segona esposa del general Moragues, que ve de sort, i és molt probable que morís allò almenys satisfet en aquest sentit, no? De dir, bé, almenys he aconseguit el que volia, que era bé, baixar clar. El cap. Però clar, 12 anys d'escarni i d'exemple, no?
És que clar, evidentment, si volien ficar la por al cos i donar l'exemple, amb això ho van aconseguir, però mira, també s'ha de dir que després de 300 anys hi ha coses que encara no han canviat massa i que dir les coses tampoc ens costa massa als catalans.
No ens costa massa. Això que deies de la triple condemna, no?
Sí,
és curiós, és potser quan llegeixes allò de que algun criminal, no? Li han posat, no sé, 1.500...
Sí, 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 exacte.
Són aquelles coses de la formalitat de les lleis que semblen curioses, però bueno, suposo que és aquella venjança, no? El vencedor en aquell moment, no? Es vol venjar i encara vol deixar molt clar que no el mataran per un motiu, el mataran per tres traïcions al rei.
Tu no planteges igualment a Moragues com un perdedor en aquell llibre?
No.
Al contrari.
Moragues és un vencedor absolut que mor, sí, deixa, diguem que s'hi deixa el cos, no?, i l'ànima en aquesta guerra, però el seu ideal perdura, i per això se'l recuperarà, i si no ho aconseguim ara, una altra generació ho farà definitivament, perquè és l'heroi nacional de Catalunya. Jo d'això no tinc cap mena de dubte.
D'altra banda, en aquest llibre s'explica els últims dies també del general Moragues. Va patir traïcions, moltes traïcions, de fet, en la seva última batalla, ho direm així entre cometes, en el seu intent de fugida cap a Mallorca, triple execució, amb una història d'amor entremig amb la seva estimada, i permet-me tractar el tema amb un punt de frivolitat. Això és una cosa que no m'he pogut resistir. Tot això és digne de Joc de Trons.
És cert.
Ostres.
Tenim reis, tenim batalles.
Sí, sí, sí.
Tenim... És cert, no hi havia pensat, però el general Moragues el destinen 7 anys. El destinen perquè ho demana, perquè ell s'hagués pogut quedar a Barcelona com a membre de la Guàrdia Reial de l'arxiduc Carles, el rei que ell volia tenir, no? i no el Felip Cinquè, el destí, s'auto, diguem que ell demana, si plau, que li donin un destí més, més exòtic, més aventurer, i se l'emporten cap a la frontera nord entre França i Catalunya, sí, sí. Que en aquell moment és un dels punts més perillosos segurament del planeta Terra, i ell s'està 7 anys defensant la fortalesa de Castellciutat, tocant a la Seu d'Urgell, dels francesos, i a més molt ben fet. Ho fa d'una forma extraordinària amb tota la xarxa també que crea de confidents i espies, no?, que penetren el territori francès, l'informen dels moviments enemics i ell es prepara per sempre per sorprendre'ls. No? Fins que al final és cert que deixa perdre, pel que sigui, no?, ja els motius s'expliquen al llibre, aquesta fortalesa, que és una de les coses que no se li han perdonat mai al general Moragues. Els crítics amb el general Moragues, diguem que sempre treuen la pèrdua de la fortalesa de Castellciutat.
D'altra banda, recordem que Moragues, la seva última batalla, l'última que va perdre, va ser a Cardona, en aquesta fortalesa de Cardona, mentre que a Barcelona s'estava donant a terme el setge de Barcelona, celebèrrim, s'ha comentat milers de vegades. Creus que hagués canviat la història si Moragues hagués estat a Barcelona i no a Cardona?
Home, és això del ICI, no?
ICI, clar, històrics. No, jo ja sé que no serveix de res, plantejar
no
aquestes coses, però a vegades dius...
És un punt de partida, no?
Ostres.
Home, ell va fer molt per Barcelona, el que passa és que ho va fer des de fora. Si ell hagués defensat Barcelona des de dins, i a sobre hagués sigut barceloní, ara Moragues estaria, diguem, molt, molt més reconegut del que està. El pas que no era de Barcelona, era del camp. Però la defensa que fa ell de Barcelona des de fora, per les maniobres que executa per distreure l'enemic, sobretot, no? De distreure una mica i de permetre que descansi una mica la ciutat de Barcelona, ho fa ell juntament amb molts altres, òbviament. És extraordinari. I aquí és on es guanya el seu sobrenom, el Diable de les Guilleries.
Fins i tot podríem fer una analogia ara amb aquesta crida que hi ha molt sovint de trencar el centralisme que hi ha a Catalunya molt sovint en Barcelona, i és que ell ho trencava perquè ell era de Sant Hilari, o de Sort, això s'ho parteixen als veïns de Sort i de Sant Hilari, i també és una cosa que es podrien portar en bar. A mi això és una cosa que em preocupa moltíssim, que em pots agafar història de fa 300 anys i la portes aquí i encara funciona. No sé, a mi és una cosa això que em fa patir una mica. I escolta, parlant de Sir Àlex, fa un parell de dies robaven el bust del general Moragues, avui hem parlat del tema en qüestió al moment adequat.
Sí, és extraordinari això del bust. Al principi vaig sentir molta llàstima, va ser molt greu, però després ja vaig pensar, la història catalana està condemnada a la ironia constant.
Totalment.
Ara que comencem a reivindicar el general Moragues, a posar-lo al seu lloc, un hooligan alemany, no?, després del partit, em sembla, no?, Alemanya-Brasil, no?, aquella col·legia de 7 gols,
sí.
El tio s'emborratxa i no sé si ell sol o amb més gent, arranca, és a dir, decapita el bust del general Moragues a Sort, és a dir, general Moragues decapitat per segona vegada.
Jo crec que el noi alemany que fes allò no tindria consciència del que estava fent ni amb qui estava tractant en aquell moment.
No ho crec, perquè a més el Moragues va lluitar a favor dels àustries, per tant, dels alemanys.
Exacte.
I aquí tenim una altra ironia. Si ho hagués fet un francès ja m'hagués semblat de lo més normal, no? Però un alemany em va sobtar, sí.
Pensava l'altre dia, dic, ostres, mirava informació del llibre i tot plegat, veia que el llibre el tenim en català, òbviament, també està en castellà, i pensava, dic, ostres, mira, per Felip VI, no, perquè ell sap català, però el llibre en castellà com està funcionant?
És cert. Funciona millor en català. I amb això ens trobem el que abans has preguntat tu, no? Quan en parlàvem de la distància, no? Quan fas una biografia, tenint en compte que aquí el gènere biogràfic és petit, hi ha poca cosa, i quan ho fas... I aquí és on vaig arribar, perquè de fet la versió original d'aquest llibre està escrita en castellà. El que passa és que hem tret les dues versions a la vegada. No volíem tampoc entrar en el debat de què és el que s'ha de fer, què és el correcte. Vam voler treure les dues a la vegada i que cadascú escollís la llengua que li vingués.
El que es publica com un producte.
Exacte.
Sí,
és el que dèiem. Llavors, el que jo, com ho explico jo, és de la següent forma, no? És l'historiador, el biògraf, o l'escriptor, hi ha actituds, no? Hi ha actituds històriques davant les quals no es pot mostrar desapassionat.
Clar.
I, clar, la història de general Moragues, diguem, que és la història de Catalunya, com a autor català, com a escriptor català, és el que dèiem abans del vincle, no?
Clar.
És l'apassionament constant, és molt difícil agafar aquella distància i tens sempre la por que acabaràs idealitzant massa, i jo volia ser una mica més també, com diríem, situar-me una mica al mig, no? No deixar-lo ni com només bo ni com només dolent. I és per això que vaig optar pel castellà. Però, en canvi, després, el resultat quin és? Que la ironia m'ha delatat.
Ai.
És a dir, la ironia que pugui haver-hi en el llibre m'ha delatat igualment. És a dir, es nota l'apassionament que tinc cap a les actituds aquelles històriques que com a català m'afecten. No? Per tant, no et pots escapar d'això.
És complicat passar aquesta disfressa a vegades, d'intentar trencar el que pensem realment. És molt difícil. Home, es pot fer, però jo crec que finalment l'estil seria una mica de dir, ostres,
sí.
Tinc per dir la gràcia, bastant segurament.
Seria així, però...
Igualment, com creus que aquest llibre com funcionaria més enllà de les fronteres de Catalunya? Com funcionaria això? Com creus que se'l prendria un veí de, no sé, de Jerez, de la frontera?
Un veí de Jerez de la frontera? No sé, com que té la versió castellana, pot jutjar, no tenen l'excusa de dir que no ho poden llegir, però és veritat que quan el vam presentar va sortir alguna nota de premsa, algun article a la premsa castellana,
sí.
que parlaven bé, no sé si en aquell moment se l'havien llegit o no, però parlaven bé de la iniciativa, diguem, no? Em va sorprendre. No sé com se la prendrien, però, escolta, aquí nosaltres, els castellans, diguem que ens han ensenyat i explicat durant molt temps els quins són els seus herois, siguin inventats o no siguin inventats, perquè els herois també s'inventen, i a Moragues també ens l'hem d'inventar, si fa falta. És a dir, si no en té prou, tot i que jo crec que té suficient i més per ser un heroi,
home,
doncs posem-li el que faci falta, perquè tots els pobles, tots els països construeixen els seus herois, no? Amb la literatura, amb la política, amb la història. Si ells ens parlen del Pelayo, del Cid i de tots els seus herois, que estan molt bé, doncs potser ara arriba el moment també de parlar-los dels nostres.
Exacte, això per suposat, i és que clar, cada nació té els seus herois, això és una... I jo el que deia, jo trobava a faltar, almenys, no és que és una cosa que sincerament no m'havia plantejat, però dius, ostres, sí que és cert que a Catalunya, ostres, que no en teníem cap de potent. En el cas del general Moragues trobo que és un cas extraordinari i m'encanta aquesta analogia, i tornem-hi al que dèiem al principi, que fa el Jordi Van Campen amb el William Wallace. És que és molt semblant, al final.
És que és impressionant, perquè té coses molt semblants. Almenys del William Wallace que coneixem per Hollywood, eh?
Sí, no,
caldria veure les biografies...
No, seria una mica diferent, perquè si no vaig errat, el general Moragues té un origen més humil i William Wallace era un origen més...
Era un cavaller.
Era un cavaller.
Però en canvi...
A la pel·li li pinten com si fos...
A la pel·li el posen de
pagès.
Pagès absolut, que és el que en realitat era el Moragues, però no, és al revés, perquè el Moragues tampoc era un pagès.
Ui.
Era un pagès benestant.
Amic.
És a dir,
amb
recursos.
Mm-hmm.
I a més es casa dues vegades... Amb dones de la noblesa rural catalana, no?
Caram.
Per tant, diguem que no anava allò curt de diners, potser sí, algun moment de la seva joventut, però després anava bé de diners, fins al punt que va donar molts diners per fer la guerra. És a dir, ell mateix pagava els seus propis guerrillers i fusellers quan ja ningú, diguem, que posava diners per aquesta guerra. No?
Compte que no s'assabenti algú de Hollywood de la història del general Moragues, que aquesta cosa els agrada moltíssim, eh? I a més, amb un final molt macabre.
Estaria molt bé, jo penso que sí, que es podria vendre, i ja hi ha el projecte de traducció del llibre a l'anglès. Això és una cosa en petit comitè i familiar, perquè la meva companya, la Bela, és anglesa. Justament la vaig conèixer quan jo estava escrivint, i no és broma, la part de la traïció anglesa, i em vaig quedar una mica com sorpresa, dir, ostres, ara què haig de fer? Li explico això? No li dic? O ho rebaixo una mica perquè no s'ofengui? I no, al revés, ho vaig deixar tal qual, perquè la traïció anglesa, la guerra aquesta de successió va ser important. I ara ella, doncs, que coneix bé el llibre, i és possible que s'animi a traduir-lo a l'anglès. No sabem on anirà això, però almenys, mira, ja ho tindrem fet.
I tant. D'altra banda, parlàvem abans d'entrar en directe del reconeixement que té el general Moragues avui dia, dels tributs que hi ha retuts a ell. Per exemple, tenim el bust de sort que estàvem parlant fa un momentet, però tenim una altra escultura, per dir-li d'alguna manera, a Sant Hilari, que jo almenys quan la vaig veure em vaig deixar sorprès, i és que hi veiem el cap del general Moragues en una gàbia, que allò és una cosa que dius, ostres, si això és un homenatge, no vull ni imaginar-me què farien si no fos un homenatge.
L'estàtua de la plaça Major sembla que és de Sant Hilari.
Sí, sí.
No, aquella escultura, parlant clar, no està al nivell ni molt menys del que va representar el general Moragues. Entre altres coses, perquè deixant de banda l'estètica, que no entrarem a jutjar, l'estètica d'aquella obra...
És el que mostra més que l'estètica.
És el que mostra, perquè exacte. Sempre ens quedem... El general Moragues, mira si és injust el que se li ha fet històricament, que no només no se'l recorda com se l'hauria de recordar, sinó que si se'l recorda és només per la cosa del cap a la gàbia i dels 12 anys de l'escarni i de la mort i de com el van humillar. És important aquesta part, però jo aquesta part li he dedicat molt poc en el llibre. el que m'ha agradat és reivindicar la vida, la seva vida. Una biografia és el que ha de fer, parlar de la seva vida. Sempre estem amb la part morbosa del final. Va ser important, però hem d'entendre que si se li va donar aquest final tan extraordinàriament cruel és perquè la seva vida també va ser jutjada, com diríem, temuda, no? Mm-hmm. Tots els seus fets bèl·lics eren temuts, no? I representava molt el general Moragues, per tant havia d'estar al nivell. Però ja està, només això, després centrem-nos en la vida del general Moragues.
Mm-hmm. En tot cas, ja per anar acabant, sabem que estàs preparant un altre llibre sobre el Berlín del segle XX, com va la feina?
Ara mateix està en fase de lectura d'uns llibres que em faltava per llegir, que volia llegir. I el mes d'octubre, novembre, estaré a Berlín, on he viscut temporades, per acabar aquest projecte, justament.
Mm. I què explicaràs al llibre?
Aquest llibre té històries de ficció, té com relats, són com contes, així és com va començar, com a contes, sobre la Segona Guerra Mundial, que estaran explicades per una persona que viu a Berlín dins del que seria literatura dins de la literatura, no? Allò d'un conte dins d'un conte i jugant una mica amb això. I tindrà una part també a veure amb un avantpassat meu, que va ser polític i economista i va estar el govern català amb la Lliga Regionalista i que va tenir molt vincle amb Berlín i amb Alemanya. I també hi haurà una part com de memòries meves de la meva estança a Berlín, però molt, diguem, maquillades, no? Com si fos un alter ego. I aquest és el projecte que sí que m'agradaria acabar, és un homenatge a Berlín, una ciutat que em va fascinar una vegada i que crec que sempre més em tindrà enamorat.
En tot cas, avui hem parlat d'aquesta figura, la del general Moragues, que l'Àlex Bernils recull en aquest llibre, el general Moragues, el diable de les Guilleries, un llibre que pot trobar en català i en castellà, en els dos idiomes, per si algú no coneix la llengua de Catalunya, doncs ho pot fer també en castellà i saber més sobre aquesta figura, sobre aquest mite, sobre un dels grans herois del país de Catalunya. Àlex, un plaer poder parlar amb tu, de compartir aquesta zona aquí, a tu, aquí a l'estudi, Ramon Bernils.
Gràcies a vosaltres i un honor. Doncs, ens veiem la propera.
Fins la propera, que vagi molt bé.
Gràcies.